Quadern 140 de Cristianisme i Justícia. Refugiats al segle XXI. Som capaços d'aportar solucions? A càrrec de Lluís Magrinyà. Lluís Magrinyà és jesuïta, director internacional del Servei Jesuïta a Refugiats. Introducció. Moviment de persones. Fa uns mesos vaig conèixer a Madrid una dona boliviana que havia emigrat a Espanya on vivia sense documents, per la qual cosa estava fora de la llei a la seva nova llar. Li vaig preguntar per què va abandonar Bolívia. A Bolívia, em va contestar, ningú no es preocupava per mi. L'Estat no proporciona cap tipus de protecció als ciutadans de més edat i, si m'hagués quedat, hauria passat la resta de la vida en la misèria i la inseguretat. Aquesta dona és només una dels milions de persones que han deixat els seus llocs d'origen i que avui viuen en un altre país o regió. Segons estimacions recents de l'ONU i de l'OIT, hi ha gairebé 200 milions de persones en moviment, de les quals 120 milions són emigrants laborals i les seves famílies. 20 milions de treballadors africans viuen i treballen fora dels seus països d'origen i, segons els mateixos càlculs, un de cada 10 treballadors africans viurà i treballarà fora del seu país el 2015. Hi ha hagut tres grans moviments de persones durant els primers anys del segle XXI, de l'est a l'oest d'Europa, en un procés que va començar amb la caiguda del comunisme i l'esfondrament de la Unió Soviètica, de l'Amèrica Central i del Sud cap als Estats Units i, evidentment, els moviments interns dins de l'Àfrica. L'abaratiment dels transports internacionals, l'arribada de les comunicacions i de les indústries informatives a les regions d'ingressos baixos i mitjans, l'eclosió de la indústria del tràfic de persones, unit a la necessitat dels països més rics de mà d'obra forània, que compensi l'estancament demogràfic, han convertit la immigració en el fenomen més important dels darrers anys. La immigració és, avui en dia, un assumpte de dimensions globals que no es pot tractar país per país i el moviment de persones és, doncs, un dels aspectes marcats per la globalització. En aquest context, cada vegada resulta més difícil delimitar la línia que separa els moviments de població voluntaris dels involuntaris, de persones que fugen perquè les seves vides estan amenaçades i o que tracten d'escapar de la pobresa i de la injustícia social, dels qui han estat desplaçats per la força i dels qui s'han exiliat per decisió pròpia. En molts països no només no es donen les condicions de supervivència, sinó que aquestes condicions són extremes. La gent es desplaça d'un lloc a un altre buscant una vida millor o buscant seguretat enfront d'un medi hostil. Així doncs, no podem simplificar la situació i quedar-nos amb la idea que aquella dona que va deixar Bolívia, patint per la seva supervivència, tenia una altra opció o elecció i que res ni ningú no la va forçar a abandonar el seu lloc d'origen. El desplaçament forçós. De totes maneres, no tractarem aquí dels 200 milions de persones que han emigrat, sinó dels gairebé 50 milions d'individus que es poden classificar com a persones desplaçades forçosament segons la concepció tradicional i legal del terme, és a dir, refugiats i persones desplaçades internes. No obstant això, cal tenir en compte que aquesta categorització col·loquial de les persones que han abandonat la seva llar per una raó o per una altra no sempre és possible. De fet, hi ha un mare màgnum de definicions i identificacions que de vegades se solapen fins a permetre establir un nexe entre immigració i refugi. Avui més que mai, els refugiats formen part d'un fenomen migratori complex en el qual es combinen factors polítics, ètnics, religiosos, econòmics, mediambientals i de drets humans. El concepte de refugiat que utilitzaré aquí el prenc de la definició feta per l'Església, refugiat de facto, que conté una visió més àmplia que la definició elaborada per la Convenció de Ginebra sobre els refugiats del 1951. És una definició que encaixa més en el treball que realitza el Servei Jesuït al Refugiat, abunda sobre les causes principals del desplaçament forçat, alhora que recomana formes d'actuar en la defensa i la protecció dels refugiats i les persones desplaçades a la força. Dos annexos. Primer, definició de la Convenció de les Nacions Unides sobre l'estatus dels refugiats i dels apàtrides, Ginebra, 28 de juliol del 1951. El terme refugiat s'aplicarà a tota persona que, degut a fonamentats temors d'ésser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o defensar determinades opinions polítiques, es troba fora del país, de la seva nacionalitat i no pugui, o per causa de l'esmentada por, no vulgui acollir-se a la protecció de tal país, o que, no tenint nacionalitat o trobant-se fora del país on abans hi tingués residència, no pugui o no vulgui tornar-hi. Article 1A2. Definició de treball de les Nacions Unides sobre els desplaçats interns. Persones que han estat forçades a fugir de casa seva de sobte o inesperadament, en gran nombre, com a resultat de conflictes armats, lluites internes, violacions sistemàtiques dels drets humans o desastres naturals o provocats per l'home i que estan dins del territori del seu propi país. Primer apartat. Els conflictes com a principal motiu de desplaçament. Els conflictes continuen sent la causa principal del desplaçament. Expulsen de les seves llars milions de persones cada any, destrueixen cases i arrasen terres de conreu. La xifra ingent de persones refugiades i desplaçades, 50 milions a tot el món, es deu principalment als conflictes. Molt sovint, els civils es converteixen de forma deliberada en objectius militars, encara que el més freqüent és que, senzillament, quedin atrapats en el foc creuat de les diferents faccions combatents a les quals sembla que el seu patiment els importi poc o gens. De les situacions de refugi en les quals els serveis jesuïts als refugiats treballen en 52 països, només els refugiats de Bhutan, dels quals viuen més de 100.000 al Nepal, no són el resultat directe d'un conflicte armat. Conflictes actius al món. En l'actualitat, hi ha, com a mínim, 31 grans conflictes actius al món. Cada un tindrà les seves causes específiques i particulars i la seva manera de desenvolupar-se, però a la llum del que veiem, sí que podem dir que són estranyes les guerres genuïnament internacionals i que la majoria de conflictes armats actuals són guerres civils, és a dir, conflictes en els quals un o diversos grups organitzats s'enfronten a l'Estat usant la violència. Fent un recompte ràpid, trobem conflictes civils armats a Colòmbia, Libèria, Sri Lanka, el Sudan, la República Democràtica del Congo, Burundi, Indonèsia i Angola. És obvi que es tracta d'una llista reduïda i en absolut exhaustiva. La majoria dels conflictes civils no són fets aïllats. Normalment hi ha una dependència d'agents externs i cal que el subministrament d'armes procedents de l'estranger toqui d'una manera o altra els països veïns. La guerra a la República Democràtica del Congo, per exemple, encara que es va originar a partir d'un conflicte civil entre governs i grups rebels, va atraure exèrcits estrangers a la regió dels Grans Llacs i fins i tot de més enllà, tropes d'Uganda, Ruanda, Zimbàbue, Angola i Namíbia han participat en un moment o en un altre del conflicte, seguint els seus interessos polítics i econòmics. El conflicte civil a Colòmbia també ha tingut conseqüències als països veïns, especialment a Venezuela, on estan operant grups armats fet que és una font de tensió entre ambdós països, amb conseqüències desestabilitzadores a tots dos costats de la frontera. Cada vegada hi ha més refugiats que creuen la frontera colombiana, intentant fugir de la violència per trobar refugi en altres països veïns. Causes i tipologia dels conflictes. En la base de la majoria dels conflictes es troba la lluita pel control, ja sigui del govern o del territori. Les raons que s'amaguen rere un enfrontament poden variar d'un conflicte a un altre, encara que hi ha causes comunes en la majoria dels casos. A. La inestabilitat política i el fracàs de l'Estat. L'ensorrament de la seguretat nacional i el debilitament de l'Estat nacional són situacions comunes que viuen els països en conflicte. Els conflictes armats es caracteritzen per la fragmentació de l'autoritat política. Com més dèbil sigui l'Estat, més inestable serà, ja que no tindrà els recursos necessaris per fer imperar la legalitat. I aquest fet s'agreuja quan l'Estat pren dels seus ciutadans més que no el que els torna en forma de serveis quan explota econòmicament certs sectors de la població o quan la corrupció es generalitza i no desenvolupa la legalitat. Sota condicions com aquestes, sorgeix el ressentiment contra l'Estat, fet que, en el cas d'estats dèbils, serà contrarrestat des del govern en mesures molt dures, creant el caldo de cultiu que fa que certs grups s'aixequin contra el que consideren un govern sense legitimitat. Aquesta és la situació viscuda recentment a Haití. No són pas pocs els estats nacionals que recentment s'han ensorrat. Somàlia, l'antiga Iugoslàvia, Libèria, Sierra Leone i, per descomptat, l'extingida Unió Soviètica. En serien exemples als quals es podrien afegir en un futur altres estats. En molts països, els ciutadans han perdut la confiança en la capacitat del govern per poder-los o voler-los protegir. A Ruanda i Burundi, l'aparell governamental ha quedat en mans de faccions minoritàries que han fet diferències entre uns ciutadans i els altres. Quan l'economia es comença a debilitar o hi ha un canvi en l'equilibri de forces dins del país, els governs cauen en la temptació de recórrer a l'ús de la força per controlar el poble. Els estats debilitats també tenen la tendència a implicar-se en conflictes externs per desviar, d'aquesta manera, la pressió internacional, o bé per fer-se amb els recursos d'altres països. Aquesta teoria permet explicar, en part, la causa de la guerra entre Etiòpia i Eritrea. B. Les aspiracions històriques d'un grup ètnic. Els conflictes que impliquen grups armats en guerra contra un estat per assolir la independència de la seva regió o nació han estat molt comuns els darrers temps. Quan un grup té una identitat nacional diferent, es pot sentir molest de formar part d'un estat més ampli. I encara més, si percep que el govern central no respecta els seus drets com a minoria cultural, religiosa o social. Una vegada més, entra en joc la qüestió de com es legitima un estat als ulls d'altres grups o sectors. Només cal fer un cop d'ull a les sagnants guerres que van devastar l'antiga Iugoslàvia durant els 90 per veure que hi ha un conflicte en potència quan grups ètnics diferents refusen acceptar el mandat d'un govern central. Als Balcans, els poders centrals, a Sèrbia, van negar la independència primer a Croàcia i després a Bòsnia-Herzegovina, pel simple fet que en aquests territoris la població d'ètnia sèrbia era important. C. La motivació econòmica. Entre les causes comunes dels conflictes trobem les diferències econòmiques, l'ús i la distribució desigual dels beneficis dels recursos naturals i la cobdícia. La presència de recursos minerals com ara petroli, diamants o altres és un esperó perquè grups o regions tractin de fer-se amb el control d'aquelles matèries primeres, especialment si es té en compte que els beneficis econòmics d'aquests recursos no es distribuiran ni amb justícia ni amb equitat. Aquest ha estat un dels factors clau que s'amaga rere la llarga guerra secessionista a la província indonèsia d'Aceh, on un moviment independentista està lluitant contra el govern central des del 1976, en una guerra que ja s'ha saldat amb 12.000 morts i desenes de milers de persones desplaçades. Amb grans reserves de petroli, gas natural, fusta sense explotar, pesca i plantacions de palma i cautxú, la província ha generat una gran part dels ingressos d'Indonèsia. Polítics i activistes locals s'han adonat que Aceh s'hauria de beneficiar més de l'explotació dels seus recursos econòmics. Abans del 2003, exceptuant un petit percentatge dels beneficis generats a la zona, tot anava a parar a les arques del govern central, en comptes de distribuir-se a l'empobrida Aceh. Barrejats amb un sentiment històric i d'identitat dels habitants, aquests factors econòmics s'han convertit en un dels estímuls principals d'aquest llarg conflicte. D. Conflictes específics postcolonials. Principalment a l'Àfrica, encara que també en altres parts del món com Indonèsia i Timor Oriental, molts conflictes apareixen durant els processos de descolonització. La retirada dels poders colonials entre les dècades de 1940 i 1970 es va fer unes vegades sense tenir en compte les realitats nacionals dels països que abandonaven, d'altres de forma precipitada, deixant enrere un buit que van omplir lluites pel poder d'uns grups ètnics contra els altres. Així va succeir en molts països africans, on les fronteres dels nous estats s'havien establert sense considerar les realitats ètniques o les fronteres tradicionals i on les metròpolis havien atiat deliberadament les divisions entre els diferents grups seguint l'estratègia del divideix i venceràs. El conflicte de Burundi, que encara dura, té les arrels en les seqüeles immediates de la retirada del règim colonial belga el 1962. A continuació, va explotar la rivalitat entre Hutus i Tutsis. Només durant els darrers 10 anys, unes 300.000 persones han mort en el conflicte de Burundi i en l'actualitat hi ha unes 800.000 persones desplaçades de les seves llars com a conseqüència de la guerra. Aquesta anàlisi superficial sobre les causes dels conflictes n'hi podríem afegir més. La facilitat d'adquirir armes i ugeres, els conflictes mediambientals, per exemple, les lluites per l'aigua, i els conflictes per raons religioses. No obstant això, el denominador comú en tots els conflictes és que la immensa majoria de les víctimes són civils. Conflictes futurs. Segons l'Institut Internacional d'Investigació per la Pau d'Estocolm, CIPRI, els conflictes del futur estaran marcats per disputes locals entre identitats enfrontades per reclamacions territorials i pel control de les institucions polítiques. Els conflictes comunitaris són el resultat de la crisi dels estats, del fonamentalisme radical, de la manca de recursos i de les desigualtats objectives o subjectives. Allà on el tribalisme, l'etnonacionalisme o les diferències religioses són evidents, el conflicte arriba fomentat per l'ambició d'uns líders que llancen les seves arengues en nom d'una identitat ètnica o religiosa. Quan el poder està en discussió, els problemes econòmics faciliten l'aparició de caps de turc, com constatem avui en dia en els països on es va esfondrar el comunisme i els imperis, on la dislocació econòmica és una realitat i on les identitats ètniques han ressorgit. Aquests conflictes provoquen moviments forçats de la població a l'interior i cap a l'exterior del país. Glossari bàsic. Sol·licitant d'asil. Tot aquell que fuig del seu país i demana que se li atorgui la condició de refugiat en un altre país. Emigrant per motius econòmics. Tot aquell que deixa la seva llar per cercar un treball i un nivell de vida millor en un altre lloc. Immigrant, tot aquell que ingressa en un altre país per arrelar-s'hi. Desplaçat intern, tot aquell que abandona la seva llar per por a ser perseguit, però sense creuar cap frontera internacional. Refoulement o deportació, quan un sol·licitant d'asil o refugiat és repatriat a la força. Refugiat, tot aquell que abandona el seu país o no hi pot tornar degut a fonamentats temors de ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup o opinions polítiques. Repatriació. Les persones poden tornar al seu país d'origen voluntàriament. Si són obligades a fer-ho en contra de la seva voluntat, es coneix com repatriació forçosa i és equivalent a refoulement o deportació. Segon apartat. Qui és un refugiat? Una proposta més àmplia. En la llei internacional i del refugiat, el concepte refugiat es descriu d'acord amb el que proposa la Convenció de les Nacions Unides del 1951 relativa a l'Estatut dels Refugiats. La definició no abasta les persones que romanen desplaçades dins del seu mateix país ni té en compte els desplaçaments massius de població a causa del col·lapse provocat per un conflicte o pels abusos dels drets humans. Moltes de les causes que legitimen la fugida no estan previstes en les definicions actuals. Refugiats i doctrina social de l'Església. Els ensenyaments socials catòlics incorporen l'expressió refugiat de facto, que és qualsevol persona perseguida a causa de la raça, religió, pertinença a grups socials o polítics, qualsevol víctima dels conflictes armats, de les polítiques econòmiques errònies o a causa de desastres naturals i per raons humanitàries qualsevol desplaçat intern, és a dir, qualsevol civil tret per la força de casa seva pel mateix tipus de violència que genera refugiats però que no ha creuat les fronteres nacionals. Aquestes persones desplaçades forçosament solen ser víctimes de les mateixes forces que són a l'origen dels refugiats, tot i que no s'ajusten a la definició de l'ACNUR en aquesta proposta més àmplia desenvolupada pels ensenyaments socials catòlics, els refugiats no són només els que es troben als campaments, sinó que també inclouen els desplaçats interns, els que demanen asil, els estrangers sense sostre, els assentaments urbans, els que estan presos als centres de detenció d'immigrants i les persones sense estat, els apàtrides. Aquesta definició més àmplia de refugiat és la que guia la tasca i la missió del servei jesuïta als refugiats. El document de Cor Unum de 1992, Refugiats, un repte de solidaritat, desenvolupa aquest punt. Diu així: refugiats reconeguts legalment. 3. Els conflictes humans i altres situacions que amenacen la vida són l'arrel de diversos tipus de refugiats. Molts són objecte de persecució per causa de la raça, de la religió, de la pertinença a un grup social o a una opció política. Aquest tipus de refugiats, i només aquest, són els que reconeixen explícitament dos importants documents de l'Organització de les Nacions Unides. Aquests textos jurídics no emparen moltes altres persones, els drets humans de les quals són igualment trepitjats. Refugiats de facto. 4. D'aquesta manera, no entren a les categories de la Convenció Internacional les persones víctimes de conflictes armats, de polítiques econòmiques errònies o de desastres naturals. Encara es nota actualment una tendència cada vegada més gran a reconèixer altres categories de persones com a refugiats de facto per motius humanitaris, considerant la naturalesa involuntària de la immigració. En el cas dels anomenats emigrants econòmics, la justícia i l'equitat requereixen que es facin les distincions adequades. els que fugen de condicions econòmiques que n'amenacen la vida o la integritat física s'hauran de tractar d'una manera diferent dels que migren simplement per millorar la seva situació. Pròfugs a l'interior del mateix país. 5. Un nombre elevat de persones s'han vist expulsades per la força de casa seva, però no han creuat les fronteres nacionals. De fet, a causa de les revolucions i les contrarrevolucions, la població civil es troba moltes vegades atrapada entre el foc creuat de les forces guerrilleres i de les forces governamentals que s'enfronten per motius ideològics o per la possessió de terres o recursos naturals. Per motius humanitaris, aquests fugitius, la Convenció del 1951 els hauria de considerar com a refugiats, ja que són víctimes del mateix tipus de violència. Fins aquí aquest fragment de Cor Unum. Refugiats i desplaçats interns. Les tendències actuals indiquen que mentre que el nombre de refugiats al món no creix gaire, el nombre de desplaçats augmenta sense parar. Una explicació possible és que els països implicats són més contraris que mai a rebre refugiats i a permetre que puguin abandonar el país tancant fronteres o fent-los la vida més difícil. Quan això passa, la persona, encara que romangui dins de les fronteres del seu país, no rep la mateixa atenció o reconeixement que un refugiat acollit a la definició de la Convenció de Ginebra. Això sol fer més difícil i delicada la tasca de les organitzacions humanitàries que treballen amb desplaçats interns, com és el cas del Servei Jesuït als Refugiats. Els desplaçats interns normalment no criden l'atenció. Se'ls exclou de la majoria de les estadístiques dels refugiats i tendeixen a ser invisibles per als mitjans de comunicació i els governs. Això els fa molt més vulnerables. Són els refugiats oblidats, el clam dels quals s'ha d'escoltar i el patiment dels quals cal pal·liar com el de qualsevol altra persona que s'ha vist obligada a fugir de casa seva per la violència. Per tots aquests motius, el Servei Jesuït de Refugiats dona una gran importància a la tasca que desenvolupa amb els desplaçats en sintonia amb el nostre mandat de servir especialment qui més ens necessita i aquells la veu dels quals no atén la resta del món. El Servei Jesuït als refugiats treballa amb desplaçats a Indonèsia, al Sudan, Colòmbia, Angola, Burundi, Libèria, Costa d'Ivori, Sri Lanka, la República Democràtica del Congo i a molts altres indrets. Hi ha una gran diferència entre treballar amb refugiats i fer-ho amb desplaçats interns. Quan algú es converteix en refugiat, vol dir que ha escapat del seu país i ha entrat en una terra veïna en la qual espera rebre suport legal i material de l'ACNUR, de governs i d'altres organitzacions, el mandat i l'obligació de les quals és protegir-los. No obstant això, quan una persona roman desplaçada dins de la seva mateixa nació, ha de continuar vivint sota el mateix règim que sol ser el que va causar el problema que la va obligar a anar-se. Una organització que treballa amb desplaçats n'ha de cobrir totes les necessitats, ja que no disposen de cap mena de protecció física o legal. És més, quan les víctimes d'un conflicte es troben als països afectats pel conflicte, les possibilitats de respondre a les seves necessitats és molt reduïda, ja que el sistema humanitari internacional té menys possibilitats i tot sovint menys voluntat d'intervenir. Alguns exemples de refugiats i desplaçats interns. Un repàs ràpid a les xifres estimades de refugiats i de desplaçats interns en alguns països on hi és present el Servei Jesuït als Refugiats revela la magnitud d'aquesta tragèdia humana. 1. El Sudan, a l'Àfrica Oriental, és el país del món amb el nombre més alt de desplaçats interns, amb una xifra d'entre 5 i 7 milions de persones desplaçades forçosament com a conseqüència de la guerra entre les forces del govern i l'exèrcit d'alliberament del Sudan. 2. Colòmbia. La llarga i cruel guerra civil que enfronta les forces del govern, les guerrilles i els paramilitars ha tingut efectes devastadors entre la població del país. Moltes persones s'han vist obligades a desplaçar-se en nombroses ocasions i, tot i que és difícil fer-ne el càlcul, s'estima que a la regió hi ha quasi 3 milions de desplaçats. Angola. Quan es va signar l'alto el foc entre el govern angoleny i els rebels d'UNITA, l'abril del 2002, després de gairebé 30 anys de guerra civil, es calculava que dins del país hi havia més de 3 milions de persones desplaçades, a banda de 400.000 més refugiades a les nacions veïnes. Avui dia estan en marxa els programes de repatriació i reassentament, malgrat que el país encara està infestat de mines antipersona i no té les infraestructures bàsiques com a conseqüència dels efectes devastadors de dècades de conflicte. 4. Indonèsia. A començaments del 2003 hi havia 1.400.000 desplaçats a Indonèsia, principalment a les Moluques i Aceh. Les Moluques han patit des de fa 4 anys enfrontaments sectaris que han desplaçat centenars de milers de persones, mentre que el conflicte a Aceh ha estat testimoni d'abusos flagrants als drets humans de la població civil, tant per part del govern com dels rebels secessionistes. El 2004 quedaven a Indonèsia al voltant de 500.000 de desplaçats. 5. La República Democràtica del Congo, després d'anys de conflicte, té més de 2 milions de desplaçats i també és l'origen d'un gran nombre de refugiats que viuen als països veïns. Fa ben poc ha saltat l'alarma davant de noves violències ètniques a l'est del país que podrien degenerar en un genocidi a gran escala si no hi intervé una força internacional de pau. A aquests exemples hi podem afegir la guerra de Burundi, que va provocar prop de 400.000 desplaçats reassentats en 226 campaments repartits per tot el país, així com 300.000 refugiats a la veïna Tanzània. Actualment estan en marxa processos de repatriació. El conflicte a Libèria també va provocar que centenars de milers de persones fugissin de casa, uns cap a Monròvia, la capital del país, altres cap a les regions frontereres amb Guinea, i milers més han creuat la frontera buscant refugi, ja sigui a Guinea o a Sierra Leone. Al nord d'Uganda, a l'Àfrica Oriental, el conflicte civil que enfronta el govern i forces rebels es va intensificar i les seves conseqüències han estat, d'una banda, el deteriorament de la seguretat i, de l'altra, més desplaçaments de la població civil. Actualment, més d'un milió de persones viuen desplaçades a causa del conflicte. Els refugiats als campaments. La feina clàssica d'una organització humanitària d'ajuda als refugiats és assistir-los en campaments i assentaments. Qui pateix un desplaçament de llarga durada necessita aliments, recer, aigua, sanejaments, educació, formació d'educadors, serveis socials, activitats de desenvolupament i dispensaris de salut. Els campaments de refugiats van des de petits emplaçaments per a 50 persones, hi ha més de 1.000 petits assentaments per als refugiats de Sri Lanka a l'Índia, fins als de 150.000 o més, com els que trobem per als refugiats burundesos a Tanzània. Alguns refugiats es troben en presons controlades per forces de seguretat, com els va passar als vietnamites i als cambojans a Tailàndia i Malàisia. D'altres s'hostatgen en pobles als països veïns, com molts dels liberians que van arribar a la costa d'Ivori o a Guinea o els colombians a Venezuela. D'altres, com els Karen de Myanmar, han estat mantenint una guerra contra la majoria birmana durant més de 50 anys. Els Karen viuen al llarg de la frontera tailandesa com a refugiats. No obstant això, Quan un refugiat aconsegueix abandonar el seu país i demanar asil i protecció en una altra nació, el seu destí sol ser un campament de refugiats i no la integració a la societat del país d'acollida, la qual cosa el condemna a viure els anys d'exili en les condicions menys ideals. El camp de refugiats de Kakuma és un paradigma de com en pot arribar a ser de dura la vida per als refugiats. Kakuma es troba a les terres desèrtiques del nord de Kenya. És un lloc aïllat, d'una bellesa aspra, però gens acollidora. Tempestes de sorra i pols recorden la naturalesa inhòspita i hostil d'un desert que s'ha convertit en la llar de 90.000 homes, dones i nens refugiats. La majoria dels refugiats dels campaments van arribar a Kènia procedents de les veïnes Sudan, Somàlia, Etiòpia, Uganda, Burundi i Ruanda, després de fugir dels seus països d'origen per la guerra, el temor a les persecucions i fins i tot a morir. No poden tornar a casa per la situació que s'hi viu i estan obligats a continuar al campament en unes condicions que comporten riscos i dificultats propis. Molts refugiats han estat llanguint durant anys en el mitjà asiàtic de Kakuma. Les agències humanitàries i d'ajuda estan sent testimonis a la major part del continent africà de la naturalesa deshumanitzadora dels campaments de refugiats. En molts casos, l'accés està completament bloquejat, la qual cosa vol dir que els refugiats no es poden arriscar a sortir a recollir llenya per cuinar. També tenen vedat comercial als mercats locals. Treballar fora del campament està prohibit estrictament. Aquestes condicions i restriccions ajuden a crear i a interioritzar encara més el sentiment de misèria entre els refugiats. Els campaments de Kisiba i Shihembe per a refugiats del Congo a Ruanda, per exemple, ara tenen prohibit cultivar les terres que els envolten. I com passa en molts altres campaments a l'Àfrica, les racions alimentàries han disminuït temporalment a un 60%. Totes aquestes condicions tenen com a efecte la desmoralització dels refugiats, fins al punt que alguns acaben abandonant el país d'acollida i tornant al seu, malgrat que les causes que els van obligar a fugir no hagin estat resoltes. Refugiats i sol·licitants d'asil en àrees urbanes. Un grup invisible relativament de persones desplaçades forçosament són els refugiats estrangers que, com a protecció, proven de passar inadvertits en alguna àrea urbana del món. S'incorporen al ben conegut moviment de camperols pobres que intenten sobreviure a les ciutats. El Servei Jesuïta de Refugiats treballa amb refugiats urbans proporcionant-los assistència legal i social. Entre aquestes ciutats hi ha Bangkok, Phnom Penh, Roma, Nairobi, Kampala, Johannesburg, Pretoria, Harare, Lusaka i Addis Abeba, entre altres. Tractem de pal·liar-ne el patiment amb beques i formació vocacional, microprojectes, així com amb assistència alimentària, mèdica i allotjament. D'altra banda, els acompanyem amb assessoria legal mitjançant procediments perquè se'ls atorgui l'estatut de refugiats i també treballem en l'educació de l'opinió pública davant d'aquest fenomen. Els joves refugiats i la importància de l'educació. Cada any, el 20 de juny, organitzacions i persones compromeses en la tasca amb els refugiats celebren el Dia Mundial del Refugiat. Fa 3 anys, el 2003, la celebració es va consagrar als refugiats joves amb el lema oficial «La joventut refugiada construint el futur». La decisió d'incidir en aquest grup de refugiats particularment vulnerable té una gran importància i significació. Segons l'ACNUR, el terme joventut abasta les persones entre els 13 i els 25 anys, des dels adolescents fins als primers anys de l'edat adulta. Aquest grup s'enfronta a perills molt específics i és vulnerable especialment en temps de guerra i conflicte, la causa principal, com ja hem vist, de desplaçament. Quan una nació sucumbeix a un conflicte provocant un desplaçament a gran escala, l'educació dels joves queda interrompuda i es priva, de vegades, tota una generació d'un dret bàsic. És per això que considerem que l'educació en situacions d'emergència és un dels pilars de l'assistència humanitària, juntament amb la provisió d'aliments, el recer i el tractament mèdic. L'educació manté viva l'esperança dels refugiats d'un futur per a ells i per als seus fills. L'educació desenvolupa també un paper en el foment de la pau, de la justícia i de la reconciliació. L'escolarització implica un procés de socialització que dona als refugiats els coneixements necessaris per viure junts en comunitat. És una força d'integració que no només dona estabilitat social, sinó que també els ensenya a aprendre, a fer i a desenvolupar-se personalment. Sense educació, disminueix l'autoestima de la gent jove a la vegada que senten no haver tingut oportunitats en aquesta vida. Per això, l'educació s'ha de considerar com una part vital i integral de l'ajuda d'emergència als refugiats i als desplaçats interns. Els joves refugiats s'han d'enfrontar a altres perills associats al conflicte. Sovint se'ls separa de la família o, en el pitjor dels casos, queden traumatitzats per la pèrdua dels pares, germans i germanes. Estan exposats a l'explotació, l'abús sexual i una violència que deixa cicatrius profundes molt difícils de guarir. El reclutament forçós en grups armats o els treballs forçats en temps de conflicte s'associen, en particular, als joves, malgrat que les convencions i els tractats internacionals han declarat il·lícites aquestes pràctiques. El Servei Jesuïta Refugiats és un dels membres fundadors de la Coalició per aturar l'ús dels nens i les nenes soldats, un moviment que està posant l'atenció sobre els 300.000 nens que, segons que s'estima, estan implicats en conflictes armats. El cost d'aquests abusos és molt alt. Quin futur pot tenir una societat on la joventut s'ha vist arruïnada per la guerra i el desplaçament? Quina oportunitat de desenvolupament futur té una comunitat amb un jovent sense educació i la vida del qual ha quedat marcada pel trauma, l'abús i el reclutament en exèrcits? És un deure i un mandat per les organitzacions com el Servei Jesuïta Refugiats protegir els joves refugiats d'aquests abusos i ajudar-los a recuperar el dret a l'educació i a la salut en temps de desplaçament. Cal també facilitar-los activitats alternatives, com ara programes formatius i, sobretot, ocupacions que els permetin generar ingressos a fi que puguin tenir l'oportunitat d'un futur millor. Immigrants presos. A banda de la manca de serveis bàsics i de llibertat de moviment que s'associen a la vida als campaments, molts refugiats i sol·licitants d'asil que viuen en altres assentaments s'enfronten a amenaces com la detenció, l'assetjament i la discriminació. Moltes persones que han creuat les fronteres acaben en centres de detenció, necessitats d'assessoria laboral i cures pastorals. Aquestes detencions són, com a mínim, un símptoma que alguna cosa falla en el sistema internacional de protecció als refugiats i un indicatiu del fracàs de molts països en la gestió de la immigració. Es recorre a la detenció perquè se'ls escapa de les mans donar una solució constructiva al problema real o imaginari que suposa la presència d'estrangers. L'estrès agreuja qualsevol problema previ a escala social, psicològica, espiritual o mèdica del detingut. A la regió de l'Àfrica Austral, la feina amb sol·licitants d'asil detinguts ha centrat una gran part de la tasca del Servei Jesuïta de Refugiats. A Zimbàbue, els sol·licitants d'asil solen ser detinguts i reclosos en presons properes a la frontera. A Zàmbia hi ha hagut un gran nombre de casos de refugiats que han entrat al país per demanar asil sense la documentació adequada i que han estat arrestats. Fins i tot a Namíbia, més recentment, s'ha disparat la pràctica de la detenció de les persones sense la documentació necessària. El Servei Jesuïta de Refugiats també treballa activament assistint a presoners en centres de detenció d'immigrants a Los Angeles, El Paso, Bangkok, Berlín, Austràlia, Malta i l'Àfrica Austral. La nostra atenció als detinguts consisteix a visitar-los i oferir-los suport legal o documental, si és possible i útil, educació i atenció sanitària, així com programes de nutrició, cerca de parents, etc. De vegades, podem dur a terme accions per aconseguir que se'ls alliberi. D'altres, treballem perquè canviïn les lleis per les quals han estat detinguts inhumanament. Persones sense estat. El fenomen dels apàtrides demana una resposta més coherent. Hi ha una connexió clara entre la disputa per la nacionalitat i el desplaçament forçós. Les persones sense estat pateixen la doble ferida de veure com se'ls nega el retorn a la llar i a la vegada se'ls nega la nacionalitat. Molts dels bhutanesos refugiats al Nepal pertanyen actualment a aquesta categoria o estan en risc de convertir-s'hi. A la República Dominicana, a molts joves d'ascendència haitiana, se'ls nega el certificat de naixement i la documentació, la qual cosa impedeix que accedeixin als serveis públics bàsics com l'educació i la salut i els deixa amb el temor permanent a ser deportats de l'únic país que han conegut. I això passa malgrat que la Constitució Dominicana declara clarament que tots els infants nascuts a la República Dominicana tenen dret a la ciutadania dominicana. L'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans declara sense ambigüitats que totes les persones tenen dret a una nacionalitat. Encara avui s'està negant aquest dret bàsic a un nombre important de persones. Es tracta d'un problema tan invisible que fins i tot es desconeix el nombre d'apàtrides. El que sí que se sap és que les persones sense estat, tant si són refugiades com si no, s'enfronten soles a una lluita diària perquè no es poden acollir a cap protecció. Necessiten que els estats, altres organitzacions o l'ACNUR es comprometin a trobar una solució als problemes que comporta la apatrídia. L'ACNUR, últimament, ha fet esforços per posar el focus d'atenció i oferir formació sobre aquest tema tant dins l'ACNUR com fora. Per bé que encara queda un llarg camí per recórrer, s'han fet passos que han permès treure aquest problema de l'oblit. Qualsevol anàlisi del problema de l'apatrídia ha de tenir en compte que negar la ciutadania és, en molts casos, una forma de discriminació racial, ja siguin els dominicans d'ascendència haitiana o els refugiats bhutanesos al Nepal. La privació de la ciutadania permet discriminar poblacions considerades racialment o ètnicament indesitjables. És més, de vegades, despullar de la ciutadania a alguns grups és el preludi d'una persecució a gran escala. L'apatrídia també és el resultat de la manca de voluntat d'alguns estats d'integrar per prejudicis i pors als grups que s'han assentat d'una manera permanent al seu territori durant generacions. Retorn i reintegració. Una altra activitat en la qual les organitzacions humanitàries estem adquirint una experiència notable és a acompanyar els refugiats en la tornada a casa, ja sigui en la fase preparatòria o durant el procés de retorn i reintegració. Amb la tornada, deixen de ser refugiats, però continuen sent persones necessitades de protecció, ja que segueixen estant fora de casa. Els retorns després d'un conflicte i la rehabilitació i la reconstrucció que acompanyen el procés de transició que va de la guerra a la pau, requereixen temps, perícia, voluntat política, un suport financer sòlid i una inventiva considerable. Mentre moltes d'aquestes tornades es continuïn fent amb precipitació i provocades pels governs abans que hi hagi les condicions bàsiques per fer-les, serà necessari acompanyar les poblacions en aquest recorregut. Entre les grans repatriacions en les quals hem participat, que han tingut lloc els últims anys, hi ha les de Namíbia, Etiòpia, El Salvador, Guatemala, Cambodja, Moçambic, Ruanda, Libèria, Kosovo i el Timor Oriental. Actualment, el procés de repatriació i reassentament més important està tenint lloc a Angola, animat per un procés de pau que avança des de l'alto el foc de l'abril del 2002 després de 30 anys de guerra. Repartits per tota l'Àfrica Austral, centenars de milers de refugiats angolenys s'estan preparant per tornar a la seva terra després d'aquest llarg exili. Després de qualsevol conflicte, el procés d'una exitosa reintegració i rehabilitació és llarg i difícil. Cal reconstruir el sistema legal i educatiu i que es creïn llocs de feina. Cal potenciar la creació de llocs de treball. Cal assegurar la supervivència de les vídues i orfes que ha deixat el conflicte. La més profunda de les tasques, la reconciliació i la construcció de la pau, es pot perllongar durant dècades i iniciar-se només quan els greuges es comencen a resoldre. Alguns testimonis. Tran Thi Nga, de Vietnam del Sud. Només podíem portar el que cabia dins una petita bossa. Ens van avisar, a més que no carreguessin gaires coses. Durant uns quants dies vaig anar cremant documents, papers i escrits sense pensar en cap altra cosa que desfer-me de tot allò que pogués comprometre. A mesura que les cendres volaven amb el vent, jo sentia que havia cremat la meva vida. Saineng, de Laos. Passen els anys i un dia és igual al següent i vas perdent fins i tot la capacitat de sorpresa pel que ens pot passar. Va haver-hi un moment en què creiem possible el retorn al nostre país, però no serà possible mentre continuïn allà les tropes estrangeres. Aquí no passem gana i sabem que hi ha molta gent solidària que ens ajuda des de l'exterior i els estem molt agraïts. Tanmateix, no és normal dependre dels altres, perquè un vol decidir per si mateix i fer-se càrrec de la seva família com ho ha fet sempre. És una cosa en la qual penso contínuament. Christine, refugiada sudanesa. La vida d'una refugiada no és fàcil. El que voldria dir a la gent que treballa amb refugiats és que hauríem de ser prou pacients i escoltar amb molta atenció totes les coses que els diuen. Molts refugiats senten que les seves necessitats i opinions no importen i les dones, de manera especial, estan plenes de temors i frustracions. A part de ser sobreexplotades, estan discriminades. Noé. Malgrat que som refugiats, estem autoritzats a sortir del camp si tenim alguna gestió a fer a la ciutat, però sé que hi ha altres camps on els refugiats estan tancats a dins i no tenen cap mobilitat. Les autoritats varen començar a tancar els camps després de la nostra arribada, sort que hem tingut. En realitat, anem molt poc a la ciutat, però quan hi anem, és excitant veure totes aquestes llums i sentir la vida al carrer. Aleshores, tenim la sensació de ser una veritable família i oblidar que haurem de tornar a les nostres gàbies. Cap al tard, sovint, vaig a seure i a llegir a la biblioteca del camp. Hi ha molts llibres. Quan sigui gran, m'agradaria tenir molts llibres, però no estic gaire segura de voler-me fer gran. Estimat pare, la carta s'acaba. Si hem de marxar cap a un altre país, faré tot el que pugui perquè tu ens retrobis. Mentrestant, hauré de contentar-me somiant. Amb tot el meu amor, Noé. Fins aquí els testimonis. Tercer apartat. Alguns reptes actuals. A banda del servei directe sobre el terreny, una part molt important de la missió dels serveis jesuïtes a refugiats és advocar per la causa de les persones desplaçades forçosament. La connexió amb la protecció dels refugiats és evident. Campanyes, projectes d'investigació i educació pública s'impulsen a fi de defensar els drets dels refugiats. Des de l'experiència pròpia sobre el terreny, per exemple, moltes organitzacions humanitàries s'han unit per oposar-se a la circulació d'armes lleugeres, especialment de les mines antipersona. Parlem en nom dels apàtrides i defensem els drets dels nens forçats a anar a la guerra. Alertem de la minva de la protecció dels refugiats als campaments, com és el cas dels que han estat militaritzats o dels que no tenen la naturalesa civil protegida d'una manera adequada. Cridem l'atenció del món quan les dones estan en situació de risc o quan, per la seva posició fronterera, els campaments estan exposats a atacs de grups que creuen la frontera. Les organitzacions humanitàries ofereixen valoracions crítiques respecte dels governs o de la política i la pràctica de l'ACNUR, per exemple, pel que fa als sol·licitants d'asil urbans, a la detenció dels sol·licitants i als tràmits per determinar l'estatut de refugiat. Defensar els drets humans. Tradicionalment, el tema dels refugiats no s'ha tractat d'una manera sistemàtica dins dels organismes de drets humans. D'entrada, s'han considerat la responsabilitat d'altres agències, com ara l'ACNUR pel que fa a la protecció o el Programa Mundial d'Aliments pel que fa a les necessitats alimentàries. Aquestes organitzacions, no obstant això, cada vegada tenen dificultats més grans per trobar els fons necessaris. És vital promoure un debat sobre a qui correspon la responsabilitat d'assegurar que els refugiats disposin, sense cap mena de discriminació, de tots els drets humans, inclosos en normes i regles universals i no només dels que proposen les lleis humanitàries i sobre refugiats. Les greus i llargues conseqüències físiques, mentals i psicosocials per la negació dels drets humans de les persones desplaçades forçosament, especialment entre les dones, els nens, la gent gran refugiada i els sol·licitants d'asil, s'han d'abordar amb urgència. A tall d'exemple, com a casos flagrants de la injustícia social, tenim aquells nens refugiats sense accés a l'educació en els anys de formació i les dones refugiades embarassades sense una atenció pre- i postnatal adequada. Els efectes combinats de la manca de drets humans es resumeixen molt bé en les paraules d'un company keniata. Els refugiats es queixen que és impossible aprendre amb l'estómac buit. Això seria així si certament tinguessin l'oportunitat d'anar a l'escola o rebre algun tipus d'educació. L'ACNUR ha fet alguns passos positius pel que fa a la provisió d'educació primària als nens refugiats. El 44% dels infants el 2000 van tenir accés a l'educació primària. En canvi, només el 3% dels nens a càrrecs de l'ACNUR en edats compreses entre els 12 i els 17 anys van rebre educació, ja sigui professional o secundària, mentre que les xifres per a aquest segment d'edat en els països menys desenvolupats són del 17%. Molts estats no creuen que sigui responsabilitat seva garantir que les persones desplaçades gaudeixin de tots els drets humans fonamentals. Aquest compromís és ignorat o delegat a les agències de l'ONU. Tot i que l'ACNUR i altres organismes tenen l'important paper de donar suport i protegir aquestes persones, queda més enllà dels seus mitjans assegurar que els desplaçats puguin disposar de tots els seus drets fonamentals. No totes les persones desplaçades, en una situació semblant a la dels refugiats, queden emparades sota la protecció de l'ACNUR. En alguns casos, això passa perquè l'Estat no s'ha incorporat ni a la Convenció del 1951 sobre els refugiats ni al seu protocol opcional. En particular, la majoria dels estats asiàtics no ho han fet, o bé perquè l'individu o el grup no és considerat com a refugiat. D'altres estan desplaçats a l'interior del seu país en circumstàncies en les quals els límits de la frontera s'estan litigant. Molts desplaçats interns no estan assistits o protegits per l'ACNUR o altres agències de l'ONU. Addicionalment, el mandat de protecció de l'ACNUR ha enfatitzat la protecció legal, tot sovint en detriment de la protecció dels drets econòmics, socials i culturals. La majoria de les situacions de desplaçament, més que ser situacions a curt termini, s'allarguen durant anys. Fins i tot quan els programes són per assistir i protegir refugiats i desplaçats interns, tendeixen a adreçar-se essencialment a respondre emergències, en particular per als nens, ja que l'impacte que implica la privació perllongada dels drets més fonamentals necessita que es tracti amb més atenció. Quan es relaciona refugiats i terrorisme. Des dels atacs terroristes als Estats Units l'11 de setembre de 2001, estem més amoïnats que mai per la protecció dels drets dels refugiats. Des dels atacs esmentats, el tracte a les persones desplaçades forçosament s'ha deteriorat i encara més la protecció social als refugiats a moltes bandes del món, especialment a les nacions més riques. Molts governs han endurit els controls sobre la immigració i n'hi ha hagut, fins i tot, que han arribat a fer declaracions satanitzant els refugiats i els sol·licitants d'asil com a terroristes potencials. Aquesta mena d'expressions de xenofòbia amenacen el dret bàsic de qualsevol persona a cercar asil. Als Estats Units, per exemple, els atacs terroristes van modificar completament el context en el qual treballava el Servei Jesuïta de Refugiats. El programa oficial de reassentament dels Estats Units es va reduir dràsticament. Dels 70.000 que d'entrada estaven autoritzats, només es van donar permís a 27.000 durant l'any 2002. Si bé no hi ha hagut canvis notables en l'opinió pública nord-americana sobre les polítiques antiimmigratòries, la detenció d'immigrants s'ha incrementat i l'opinió pública sembla disposada a acceptar polítiques més fèrries per raons de seguretat. Al febrer del 2002, el president Bush va aprovar una nova política sobre embarcacions amb immigrants amb l'objectiu de desanimar l'arribada d'haitians als Estats Units. La nova política estableix la detenció indefinida per a totes les arribades de vaixells amb immigrants, fins i tot per als sol·licitants d'asil. A finals de març del 2003, el recentment creat Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units va anunciar l'aplicació d'una nova política per la qual procediria a detenir els sol·licitants d'asil procedents de 33 països considerats d'alt risc. En un gir que ha estat criticat per les organitzacions de drets humans, els sol·licitants d'asil són portats a dependències de seguretat durant tot el temps que duri el procés de sol·licitud. El tancament de fronteres, la creació de l'Europa fortalesa. La Unió Europea està treballant sobre l'establiment d'unes polítiques comunes d'immigració i asil. Amb l'abolició dels controls fronterers interiors, els Estats membres de la Unió Europea han posat una gran part de l'atenció a enfortir el control de les fronteres exteriors, tant de l'est com del sud. El canvi cap a una política migratòria comuna en un assumpte delicat políticament. En la seva comunicació del 22 de novembre de 2000, el Consell i el Parlament Europeu, la Comissió Europea va reconèixer que un canvi cap a una política proactiva demanarà un lideratge fort i un compromís clar per desenvolupar societats plurals i condemnar el racisme i la xenofòbia. La presència d'immigrants a la societat europea occidental ha estat, de vegades, acompanyada de tensions racials que han aprofitat les organitzacions d'extrema dreta que estan guanyant força a molts països de la Unió Europea. Per desgràcia, la resposta dels Estats membres de la Unió Europea està sent lenta i semblen més amoïnats a construir el que ja s'anomena l'Europa fortalesa que a desenvolupar polítiques comunes que ajudin a protegir els sol·licitants d'asil i els immigrants. Un exemple d'aquesta dinàmica el tenim en la recent proposta britànica d'establir centres de processament per a sol·licitants d'asil a les rutes de trànsit a la Unió Europea, així com centres de tràmits regionals a prop dels països d'origen. Aquestes propostes han estat criticades per moltes organitzacions de drets humans perquè són impracticables i s'ha denunciat que la detenció rutinària dels sol·licitants d'asil és contrària a les normes internacionals. Segons la proposta britànica, als sol·licitants d'asil que arribessin a la Unió Europea se'ls duria fora del territori, a centres de processament, en una actuació que seria com una política de detenció offshore. L'ús rutinari de la detenció posa en dubte que es protegeixin els drets dels sol·licitants d'asil. Finalment, no es va arribar a cap acord sobre aquestes propostes a la trobada del Consell d'Europa del juny del 2003, després de no aconseguir el suport d'altres estats membres, tot i que és possible que alguns estiguessin d'acord amb la proposta i poguessin buscar fórmules per dur a terme aquesta iniciativa unilateralment al marge de les estructures de la Unió Europea. Hi ha hagut converses preocupants a Brussel·les que suggereixen vincular l'ajuda de la Unió Europea al desenvolupament a la signatura per part de les nacions més pobres d'acords de repatriació i perquè acceptin a aquells demandants d'asil que han estat refusats. La creació de santuaris, els acords de readmissió, l'Estatut de Protecció Temporal, les llistes de tercer països segurs, procediments d'excursió sumària als aeroports, l'eliminació dels beneficis socials per als sol·licitants d'asil i la pressió per a la repatriació són instruments de contenció. D'altra banda, els mitjans de comunicació a molts llocs d'Europa han estat molt hostils cap als sol·licitants d'asil, ignorant-ne els patiments o simplificant-ne les lluites. Tràfic d'éssers humans. Atès que tant els sol·licitants d'asil com els immigrants es poden veure en la situació de no poder trobar la manera d'entrar legalment a les riques nacions fortalesa, la desesperació els llança als braços de les màfies que trafiquen amb éssers humans i que cobren milers d'euros per cap amb la promesa d'una nova vida a Occident. El descobriment a Dover dels cossos de 58 ciutadans xinesos que van morir asfixiats en el viatge a la Gran Bretanya el juny del 2000 va fer saltar el tema als titulars dels mitjans de comunicació, tot i que la realitat és que es continua ignorant quantes persones més hauran mort ja per aquest tràfic cap a Occident, especialment entre els que han naufragat al mar. Molts dels, entre cometes, afortunats que van assolir la destinació final són forçats a sotmetre's a certes formes d'esclavitud per reembolsar els diners que deuen a aquests traficants sense escrúpols. És molt preocupant el fet que moltes de les persones que han entrat il·legalment a través dels traficants siguin obligades a submergir-se en el submón de la prostitució com a preu del passatge. Posar les coses difícils perquè els sol·licitants d'asil puguin arribar a Occident per trobar-hi refugi només alimentarà les bandes de traficants que han desenvolupat estructures molt sofisticades capaces de burlar la vigilància. Fons insuficients per als programes d'ajuda als refugiats. Les organitzacions humanitàries que treballem amb els refugiats ens trobem cada vegada amb més dificultats per assegurar el finançament de molts dels nostres projectes. En part, això és perquè ha augmentat el nombre de persones desplaçades i les seves necessitats, però també té a veure amb la manca de voluntat d'algunes nacions riques a comprometre's amb l'ajuda al desenvolupament i amb els programes d'acció humanitària. El que fou l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats entre 2002 i 2005, Ruud Lubbers, s'ha queixat sovint per la disminució dels recursos destinats a assistir als refugiats. L'al·legat més vehement el va fer Lubbers a les nacions més riques en el transcurs de la 58a sessió anual de la Comissió de les Nacions Unides per als Drets Humans a Ginebra el 19 de març de 2002. Va dir: "Si ja és prou negatiu que una cinquena part de la humanitat consumeixi les 4/5 parts dels ingressos globals, permetre que els programes humanitaris, l'objectiu dels quals és assistir les persones més vulnerables del món, els refugiats, romanguin finançats precàriament un any rere l'altre, és una vergonya." En el seu discurs, Lubbers va recalcar que la comunitat internacional ens hem de preguntar si potser no estem violant els drets humans dels refugiats i d'altres grups vulnerables en no facilitar-los l'assistència necessària per a que visquin amb un mínim de dignitat. L'informe global de l'ACNUR del 2002 dona més detalls sobre les retallades del finançament que, segons diu, en va continuar limitant les operacions durant l'any. L'informe revela que es van retallar uns 100 milions de dòlars al programa financer anual, la qual cosa va implicar reajustar els programes a la baixa, molts dels quals ja estaven afectats pels recursos limitats. En termes absoluts, les contribucions governamentals i no governamentals a l'ACNUR per al 2002 van créixer lleugerament respecte de l'any anterior. No obstant això, des de l'any 1992, l'ACNUR ha estat testimoni d'una dècada marcada per la reducció constant de les contribucions anuals per als seus programes d'ajuda als refugiats. En termes reals, les contribucions a l'ACNUR no s'han incrementat des de l'any 1980, tot i que, durant aquell període, la població d'incumbència d'aquesta agència de l'ONU va passar de 8.400.000 persones a 20.800.000. Les retallades en el finançament es perceben amb més severitat des de les organitzacions com el Servei Jesuït de Refugiats, que no solen treballar en situacions d'interès mediàtic, ja que es concentren més en els escenaris del desplaçament a llarg termini, al costat dels refugiats oblidats, els que no criden l'atenció dels mitjans de comunicació ni són a les agendes internacionals. Els donants, els privats en especial, s'estimen més que les seves donacions vagin als refugiats que han vist a la televisió o de qui han llegit alguna cosa als diaris, malgrat que ocasionalment hi pugui haver un excés de fons i d'organitzacions humanitàries en un país d'alt interès i una absència completa de les dues coses en una regió molt necessitada. Poema de Yil Matafere, Etiòpia. Fragment. Per què no tornes? Si us plau, no em preguntis més. No em preguntis més per què no tornes. Ho faria si pogués. Comunitat humana mundial, has d'entendre que no és gens senzill ni fàcil d'evitar els records del passat. No em puc treure de la ment la meva cultura tradicional, la meva tortura sentimental, els contes de la meva infància, quan mai es fan vells ni mai moren, estampats a la meva memòria. Fins aquí el fragment del poema. Conclusió. Després d'aquesta repassada general, arribem a una conclusió. La gent continuarà per una miríada de raons, abandonant casa seva i les seves regions d'origen, cercant, ja sigui seguretat o protecció, ja sigui una vida millor, i ja sigui en forma de desplaçament forçós, tal com l'hem entès tradicionalment, per exemple, les persones que estan escapant clarament d'un conflicte i de la persecució, o bé en forma de migracions des d'un país pobre a un país ric. Els moviments de població continuaran sent un fenomen d'una gran magnitud en el futur. El que no és tan clar, però, és com les regions i els països de recepció gestionaran el tema. Hem intentat mostrar la complexitat que suposa identificar i classificar els diferents grups i individus que migren. No obstant això, el que ara com ara és clar és el tema de la justícia, o millor dit, de la injustícia, i el dret de cada individu a abandonar el seu lloc d'origen quan les condicions en aquest lloc suposin una amenaça per a la seva vida. Hem vist que els conflictes són la causa principal del desplaçament forçós. El que també és clar és que tant conflictes com guerres tenen lloc majoritàriament a les regions subdesenvolupades. En conseqüència, hi ha una connexió evident no només entre conflicte i desenvolupament o pobresa, sinó també entre desplaçament i desenvolupament. La gent abandona la seva terra fugint de la pobresa extrema i del subdesenvolupament que aboquen a condicions de vida insuportables i inacceptables. Es tracta així, doncs, d'una qüestió d'injustícia, ja que en aquest moment històric l'esquerda entre el món desenvolupat i el subdesenvolupat o entre rics i pobres s'està ampliant. Paradoxalment, en un moment en què la millora dels nivells de benestar i els avenços tecnològics, la cooperació política entre les nacions en el marc de l'ONU i altres organismes internacionals ens ofereix el potencial necessari per enfrontar-nos i resoldre els problemes de desigualtat i injustícia. També ha parlat de les retallades en els fons d'ajuda per als projectes de suport als refugiats, que només és un exemple del fet que, en les prioritats de les nacions més riques, no hi ha les necessitats de les poblacions més vulnerables i marginades del món. Mentre les nacions subdesenvolupades continuïn sent pobres i no tinguin més suports, els moviments de població seguiran. Aquest és el quid de la qüestió. Fins aquí el quadern 140 de Cristianisme i Justícia.